El gall del monestir.
I 24 minuts, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. A l'estudi Ramon Barnils tenim amb nosaltres Eduard Gené, Jaume Pla i Víctor Alexandre. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies per venir a passar aquesta estona amb nosaltres i per tractar diversos temes d'actualitat, però m'agradaria parlar avui d'un tema potser més desenfadat i no tan dur com les conseqüències de la crisi econòmica, que és el Carnaval, que arriba aquest cap de setmana a la nostra ciutat. De fet, comença aquest divendres ja amb un petit acte que s'organitza a la Unió per decidir quina serà la beguda de la nostra ciutat, la Xandri. És una iniciativa ciutadana que pretén que Sant Cugat tingui una mena de beguda pròpia, com per exemple la pomada, i que puguem dir als santcugatencs que bevem la Xandri, i a més tindrem els actes corresponents com la rua, el cercatasques i el ball de gitanes a la nostra ciutat, en una de les tradicions que aquests anys ha agafat molta força, sobretot per tota la comissió organitzada que tira endavant aquesta iniciativa. Com veuen el Carnaval a Sant Cugat? Quins records tenen de quan el celebraven? O si encara es disfressen i el celebren en petit o en gran comitè? Com viuen aquesta experiència? No se sap mai, escolta això. Eduard.
Escolta, a mi m'agrada que em facis aquesta pregunta. Perquè, clar, jo sempre penso que el Carnaval és tot l'any. Malauradament, el Carnaval és tot l'any. I sempre penso que tots plegats sempre anem una mica disfressats. És a dir, que hi ha la interioritat, que seria la veritat, probablement que ni nosaltres mateixos coneixem a fons, i després hi ha el part exterior, que són una espècie de capes, que es van instal·lant dia a dia, mira que vas vivint, es va creant una... Això, els homes de teatre, com en Jaume Pla i jo, que indirectament com a espectador privilegiat, ja sabem que la paraula persona deriva d'això de màscara. I, per tant, aquesta espècie de manera de presentar-se davant dels demés, en el fons, ara fent això, filosofia a primera hora, pot ser fotut. No, el que sí que és veritat és que penso que la festa de Carnaval és una festa que, en el seu moment, festa que parteix, com sempre, de totes les festes de fer religiós, en el seu moment es podíem remuntar a segles, doncs tenia un sentit i, evidentment, avui en té un altre. No té res a veure el Carnaval que es podia fer a l'edat mitjana, el Carnaval que es podia fer inclús al segle XIX, el Carnaval que es viu avui, no? A mi em fa molta gràcia i em sembla, en el fons, bonic no veure els nanos que van a l'escola, doncs, que com una part de la mateixa preparació per la vida, doncs hi ha un dia a l'any que van disfressats a l'escola. I bé, ho trobo fins a cert punt, doncs, simpàtic. La vivència del Carnaval meva, personal, ha sigut que jo mai m'he disfressat a la meva vida, mai. El màxim que he posat és d'algun nas vermell una vegada, però per dir coses sèries, que és una mica una fórmula per poder-ho dir i sense que la gent et foti fora a cops de pal. Però no hi fessin mal. I recordo molt els carnavals a Vilanova, una època que hi vaig anar, a veure el carnaval, no tant a viure'l, personalment, però poc més, personalment.
Víctor?
Sí, jo recordo l'única vegada que m'he disfressat, fa molts anys, va ser en els anys 80, no m'agrada disfressar-me, no m'agrada. Em vaig disfressar de senyora vella, i anava amb que era aleshores la meva dona i uns amics en el meu cotxe, i anàvem a una festa i anàvem tots disfressats. I per tant ja tenia els texans i tot, ho tenia el portaequipatge, ja, i anava tot preparat, no? Amb el mocador, tot vestit de dona vella, i vaig punxar el mateix Passeig de Gràcia. I vaig haver de canviar la roda vestit de dona d'aquella manera, que estava fins als, bueno, fins als pebrots de la disfressa i de tot. I més, perquè no, per canviar la roda no m'havia de vestir un altre cop d'home i tornar allà, no? oh, Déu meu, i estava oh, va ser, clar, els altres vinc a riure a costa meva. I però no m'agrada disfressar-me, perquè, no sé, són coses personals, cadascú és com és. A part, jo, com a escriptor, ja em retrato prou durant tot l'any, ja no porto disfressa, però, de tota manera, això que deia l'Eduard també, clar, és veritat. Jo crec que, de tota manera, el que abans, el Carnestoltes abans era una necessitat, i ara és un divertiment, és una qüestió lúdica. Sobretot pels nens. Els nens ho passen molt bé, perquè és fantàstic, no? Es disfressen, ja porten dies pensant i el que faran. I tot això, des d'aquest punt de vista, és molt, molt maco. Però abans era una necessitat, perquè la repressió de l'expressió, els poders estaven molt, molt clars, no eren tan... Ara també, però no eren tan subtils com ara, i per tant era molt difícil contestar el poder de cap de les maneres. I aleshores el Carnestoltes servia una mica, doncs, perquè el poble pogués expressar una sèrie de coses que durant l'any no se li permetien expressar. Una mica, que encara es manté, en el món militar, hi ha una cosa que es diu el dia de la patrona. Clar, en un món jeràrquic com és el món militar, ja et pots imaginar que no pots contestar cap ordre que es dona, perquè el primer que et diuen quan hi arribes és que allà no hi ets per pensar, sinó per obeir. A partir d'aquí ja t'imagines, no?, que no ets més que un robot. Però, per compensar això, hi ha un dia que es diu de la patrona en què tots els soldats poden dir el que vulguin de l'estament militar, dels seus oficials, etc etc. I riure, i els oficials ho han d'acceptar. Però això és fins a cert punt, perquè jo, quan feia el servei militar, vaig escriure una obra de teatre antimilitarista. Per cert, l'Andreu Martín, l'escriptor Andreu Martín, formava part de la meva lleva, ell era una mica més gran que jo i era caporal primer, i jo caporal, i aleshores, doncs, ell també havia d'interpretar un paper, és a dir, tots havíem d'interpretar un paper i s'havia d'interpretar aquesta obra en un teatre d'Eivissa, perquè feia l'Emília a Eivissa, i en públic del carrer, i feta tota per soldats. I no vaig anar, no vaig tenir, bé, no em vaig quedar reenganxat per de miracle. Jo l'havia escrit, un company meu va tenir la idea, i aleshores ell ja va tenir molt malament, i tota la meva obra, que encara la conservo, va ser revisada pel coronel i pel capità que portava tot aquest tema, i em van tornar el llibret tatxat amb línies vermelles tot el que el coronel havia anat eliminant, i em van dir, mira, diu, t'ha salvat, diu, perquè pensem que només pot ser ingenu d'haver fet una cosa així, perquè si ho has fet de debò, vull dir, és que tu no pots, com es deia això quan acabes la mili, no sé,
graduar-te,
no sé, sinó fotre el cant de la mili, no, és a dir, no, sí, fa un judici, i clar, llavors pots quedar uns mesos més, el que sigui, no? Clar, s'havia fet una inversió, s'havien fet ja totes les còpies repartides pels personatges i tot, no? I clar, era una obra en què tot passava en un país imaginari, estem parlant de l'any 72, que ara hi havia en Franco, un país que es deia Blancadònia, perquè el campament era Blancadona, i aleshores, doncs, era un país imaginari on tot estava reprimit. Les dones estaven prohibides, les imatges de dones estaven prohibides, i era un règim dictatorial, no? I és clar, i a més es carregava tot el sentit de l'estament militar, i van dir, home, tu pots criticar l'estament, però el que no pot ser és que diguis que no pot existir. De manera que fins a cert punt el poder et deixa dir certes coses sempre que estiguis dintre d'allò que es diu políticament correcte, però quan ets veritablement, des del seu punt de vista, doncs, heretge, doncs ho passes malament.
Jaume, experiències de carnaval.
Sí.
Home, tu disfressar-te per les obres sí que t'has disfressat.
No, i per carnaval també.
I també?
Sí, tant. Jo he viscut molts anys abans d'estar aquí a Sant Cugat, que ja em fa 14 que estic aquí, a Bellaterra. I allà era un lloc que ens coneixíem tots, i una cosa que fèiem, això a l'època del dictador encara, que estaven prohibits els carnavals, és que quan venia a viure una família nova en una casa de Bellaterra, li fèiem un assalto, que es deia, que ara no crec que es faci. L'assalto consistia en que ells, per sorpresa, no sabien res, i tots se'n disfressaven, però eren com 30 parelles, 60 persones, ens disfressàvem i a la nit de Carnaval trucàvem a la porta i entràvem a dintre, i la gent quedava estupefacta.
Però de què us disfressàveu? Perquè, clar,
oh, tot disfressat i tal. I
però de què, de què?
I no sé, de tot. De tot, de tot, de tot, sí, sí. I un any em vaig disfressar de Franco, que ara, imagina't.
Va, parlant de Franco, ara hi ha tanta polèmica amb aquesta mena de, no sé si dir-li obra o escultura amb Franco dintre d'una,
sí, sí,
mena de nevera a l'arco.
D'un refrigerador, no? De Coca-Cola. Sí, sí. Pues jo entrava bajo palio amb vestit de Franco. I bueno, però va ser molt divertit perquè era una cosa molt original, molt diferent, no?
Com la gent que estava allà podia fer-ho, suposo que hi havia el Frederic Roda.
Exacte, sí, sí, eren els caps visibles, el Frederic Roda, el Corbera, clar, els García Planas, el noi que ara està a l'avantguàrdia, el Plàcid, doncs, bueno, érem una gent que fèiem coses, no? Vam crear inclús una associació perquè allò era un lloc molt, molt tancat, perquè, esclar, era una urbanització i vam moure per poder fer poble, que no va poder ser possible, però llavors vam crear una associació que es deia Amics de Bellaterra i fèiem coses. I jo que trobo que el Carnaval aquí a Sant Cugat va millorar, no? Bueno, hi ha més ambient, no? Perquè al principi que vaig venir a viure aquí es parlava molt poc del Carnaval aquí, no? I ara la gent jove, doncs, comencen a organitzar coses i actes i festes aquí, no? Surt a la portada del tot, vull dir que hi ha més marxa amb el Carnaval, no? I està molt bé, jo crec que val la pena.
El món dels actors és fascinant, el món, sí, dels actors i de les actrius, perquè justament, mira, el Jaume deia anava bajo palio, no? És a dir, ha fet de Franco i ha fet debat durant molts anys a Sant Cugat. Vull dir que, no, però és i molts altres personatges, ho dic en el sentit que un actor o una actriu fa de la disfressa, o de la màscara, que deia, no? La seva, no només el seu modus vivendi, sinó la seva manera de contactar amb la realitat a través de canviar la seva identitat i sí, sí, convertir-se en una altra. De manera que té una cosa molt positiva, molt maca, la professió d'actor o d'actriu, que és que pot ser, tens la coartada de ser moltes vides alhora. És a dir, de fer papers que potser t'agradaria fer, és a dir, persones, maneres de ser com a tu t'agradaria a vegades ser, tipus de personatges amb els quals t'identifiques molt, altres que no t'identifiques gens, però que mai no podràs ser tots ells, no? I en canvi, el fet que et donin aquell paper et permet pujar en un escenari i ser, doncs, allò, aquell personatge amb una coartada absoluta.
Hi ha un aspecte del Carnaval que jo trobo que és molt significatiu, i és el tema de la immersió. És a dir, el Carnaval, sempre, sempre, una de les característiques és el fet de que l'home es disfressa de dona i la dona es disfressa d'home. I aquest fet, sí, de l'inversió, entesa encara que sigui temporalment, o sigui, despulla determinat tipus d'actituds i permet un tipus, a vegades, doncs, com de denúncia, entre cometes, perquè estem parlant d'una cosa de tipus alegre i de tipus, doncs, de festa, però que és molt significatiu. I sempre és curiós comprovar com més es disfressen de dones els homes que l'inversa.
Sí, això sol passar, sol passar. Sí, sí, sí.
Això és així, eh?
Perquè és més còmic, també, una mica. Jo crec que és més
còmic. Si tinguéssim temps d'aprofundir, necessitaríem tot el magasí de fons, sí, i no tenim temps, penso que és molt interessant. Sí. És molt interessant. I, a més, es produeix amb més marcadament amb societats masclistes.
Clar.
És a dir, amb la societat masclista, sí, sí, es dona molt més aquest tipus d'efecte.
Sí, sí.
I aquest tipus d'efecte a mi sempre m'ha agradat. Tornant al principi, Pep, que tu deies, jo vaig veure el vídeo de presentació del Xandri, perquè cal, digueu, la Xandri, perquè és la beguda.
Sí, sí, és com ho han dit ells.
Però parteix del Xandri, que és el pi, no? I per això que em va Xandri em fa gràcia. Vaig veure el vídeo que vau penjar, sí, vau penjar, de la presentació, que per cert faria falta una mica de direcció escènica.
Probablement.
Però en aquell vídeo, aquesta és la veritat. Però en cap moment es diu Què és la beguda?
De fet, és avui quan se sabrà. Avui hi ha un concurs amb 5 begudes que han proposat diverses persones i depèn de si agrada més o menys, per dir-ho de manera fina.
De fet, no existeix.
Encara no.
Existeix el nom.
Existeix el nom, però no el...
Ah, d'acord.
El continent, però no el contingut.
La fórmula no, encara no se sap.
Es presentaran 5 fórmules avui a la Unió a partir de les 10 de la nit en un concurs obert on es pot pagar un tiquet i prendre les begudes i a partir d'aquí hi haurà l'elecció de la que representa que ha de ser la beguda de Sant Cugat.
I el jurat qui és?
De fet, això sí que no ho sé. Diria que els mateixos que participen han de votar...
Els mateixos?
Les mateixes persones que participen en el tast, o sigui, més enllà dels que ho proposen, tota
públic,
aquella persona que hi assisteix.
Serà una beguda ecològica?
No ho sé. Serà alcohòlica?
Home, clar.
Sí, jo crec que home, sí. És que per animar la cosa, no?
Clar, és que clar. Si no, no.
Però llavors no serviran els bars.
De fet, demana el Cercatasques,
que...
la beguda que es prendrà representa que és la Xandri.
Ja la provarem. Ja la provarem, a veure què tal.
Segurament serà...
Perquè aquí, en definitiva, jo els 5 tastes o 6, no, però en definitiva ja la provarem.
Veurem.
Continuant amb això que deia el Víctor del Carnaval, jo que trobo que està molt bé que la gent no tingui prejudicis en l'època de Carnaval i la gent, he vist gent molt, molt representativa i molt important i molt culta que el Carnaval doncs fa una bestiesa, es disfressen sense cap sentit del ridícul. Perquè...
és que és el trencament de la norma.
I encara ahir revisava unes fotos per una cosa que hem de fer d'un homenatge i vaig trobar unes fotos que tinc a casa molt ben guardades del senyor Frederic Roda, un personatge molt important i en aquella època molt representatiu a Bellaterra, que un assalto que vam fer a una casa del costat mateix de casa meva, que vam anar-hi tots, jo anava vestit doncs, d'anglesos i els altres d'aixint de personalitats, no? I ell es va presentar vestit de Lola Flores. De Lola Flores, un senyor com ell, amb un mantón i una peineta, Lola Flores. I clar, la gent va quedar escarlifada, perquè no, el que no ho entén, que té sí, prejudici, sí. Diu, oh, com pot ser jo ara? Però jo ho vaig trobar molt divertit i en tinc un gran record. No, i això que has dit del Franco, realment...
De l'Arco.
De l'Arco, no? De la posició aquesta. Heu vist la foto?
Sí.
Clar, ara ja la Fundació Francisco Franco ja posa una querella i tota la història. Bé, jo el que crec és que el sorprenent és que existeixi encara una fundació pagada pel govern Francisco Franco. Jo no sé de cap fundació. Benito Mussolini a Itàlia.
Diuen està subvencionada parcialment.
Bueno, però està subvencionada,
no,
tu.
No,
és que no hauria de tenir recorregut.
També hi ha una Església Catòlica subvencionada amb 280 milions. Té una Església Catòlica subvencionada, també.
Sí. Oi tant.
I creus que hi hauria d'haver una Església Catòlica subvencionada?
I no han rebaixat cap 5%.
Al contrari, ha augmentat.
Sí. De fet, estan estudiant la via penal perquè consideren que l'escultura ofèn i caricaturitza l'anterior cap d'estat.
Doncs encara poc, perquè, clar, què s'ha de fer amb un dictador que va cometre crims contra la humanitat? El que està bé és que
Víctor,
aquesta gent...
Víctor, un senyor autoritari.
Sí.
No siguis
sí,
així,
sí, autoritari és el que diu el PP de Sant Cugat, no? Sí, que només és un règim autoritari. Sí, sí, sí. I a més, diu que els crims que va cometre són anècdotes.
No diuen crims, eh?
Anècdotes familiars.
Sí, sí, els assassinats de Vitòria.
Sí, són anècdotes familiars, coses que, en fi, passen a totes les famílies, no?
Clar, quan els nens es porten malament, doncs hi ha de pagar un calbot.
Sí. Però està bé que l'associació aquesta doncs faci això perquè es retrati, perquè sempre dir, no, si nosaltres no som franquistes. Nosaltres el que fem és conservar, som documentalistes. És a dir, només doncs arxivem tota la documentació.
Però en canvi, historiadors que volen fer un estudi no tenen entrada a la fundació.
Si no ets a la corda.
Home,
hauria de ser obert a tothom,
clar,
no?
És una fundació privada. Tu demanes i diuen, i aquest senyor qui és? I quan tenen el teu currículum, diuen, aquest senyor no entra aquí, aquest ho cremarà tot.
Sí, a mi m'ha fet molta gràcia les paraules del seu vicepresident, que ha dit que l'associació actuaria de la mateixa manera si aquesta caricaturització s'hagués fet amb algun, cito textualment, comunista o socialista que ja hagués passat a la història.
Incluso va. José Saramago.
amb el Carrillo també actuaria amb el Carrillo igual.
Diuen que sí. Escoltin, un tema que els volia treure a la tertúlia, que hem estat parlant aquests dies aquí a les diverses tertúlies que hem tingut al llarg de la setmana, és el projecte d'Eurovegas, aquesta mena de macrocomplex que té la possibilitat d'instal·lar-se a Catalunya, que inclouria casinos, hotels i centres d'oci, i que, segons el seu impulsor, hi hauria una inversió de gairebé 17.000 milions d'euros i es parla de crear milers de llocs de treball. El Prat, Gavà, Arbrera i Montcada i Reixac són les ciutats amb terrenys adequats per a les instal·lacions. Què els sembla aquest tipus de projecte relacionat amb el joc que podria crear aquests llocs de treball? Vostès estarien disposats a acceptar aquest projecte?
A veure, personalment no hi entenc, no, ni he vist el projecte, per tant, és difícil parlar sobre una cosa de la que no en saps res. L'únic que pots fer és transmetre impressions teves sobre la qüestió, oi? De fet, potser ni els mateixos consellers de la Generalitat en saben prou i per això han de viatjar als Estats Units perquè els expliquin exactament què és el que volen. Tot a qualsevol preu, és a dir, aquesta promesa de fam per avui i menjar per avui i fam per demà no sé si és bona, en el sentit de dir, ei, nosaltres creem tants llocs de treball. A canvi, com que vostè està en una situació greu, crítica, doncs m'ha de deixar fer doncs, tota una sèrie de coses que formen part del meu negoci. Perquè per mi, com més rendible sigui per mi, doncs millor per vostès, perquè tindran més llocs de treball i tal i tal. Jo crec que això no es pot permetre. És a dir, no, has de tenir dignitat. I aleshores, si tens, no només els principis, sinó unes regles, unes normes, unes lleis, diu, no, és que aquí no es pot fumar. Sigui un casino, o sigui una farmàcia, o el que sigui. No es pot fumar en interiors, en llocs públics, etc. Que és una de les coses que demana el milionari aquest. Si aquella persona vol muntar un negoci en aquest territori i saber acomplir les lleis, aleshores l'únic que cal discutir és si el negoci que vol implantar doncs és positiu o no és positiu per la zona on s'ubicarà. Ara, si a més hi ha la torna aquesta, és a dir, hi ha aquest xantatge, jo crec que s'ha de dir, sap què? Posi-lo on vulgui. El que seria una llàstima és presentar això, que finalment se'n vagi, per exemple, a Madrid, presentar això com una derrota nacional. Veus, ens han guanyat i tal, això que... Ja s'està fent una mena de batalla, no? De manera que s'està intentant aconseguir que molta gent, que potser no racionalitza el que significa això, estigui a favor del tema del Eurovegas a Catalunya, només perquè no s'ho quedi a Madrid. I allà segurament deu passar el mateix, també. De manera que caldria veure què pot aportar això. Es diu, hi ha alcaldes que diuen, no, és que això porta doncs, drogues, prostitució, potser sí, no ho sé, potser sí. Potser el món del joc comporta, doncs, va arrelat al món del sexe. Però no sé a vegades si és això, fins a quin punt és exactament així.
Jo a mi em sembla el personatge aquest, el Sheldon, aquest és un personatge...
Sí, Sheldon Adelson.
És un personatge que em recorda una mica el Kane de Orson Welles, que a la vegada partia del Hearst, que era autèntic. A mi em sembla que el punt negatiu d'entrada d'aquesta operació, tal com ha anat apareixent en premsa, és una que apuntava el Víctor, que és aquest intent d'entrada ja de posar dos comunitats que ja són antagòniques absolutament per jugar cap als propis interessos d'aquesta societat. Aquesta seria la primera negativa.
I això és intel·ligent per part de Sheldon.
I tant. Sí, que ja d'entrada, això a mi personalment ja em predisposa en contra. Només aquest aspecte. El segon aspecte que em predisposa en contra és el fet de que aquest senyor entri com un cavall de tila dient aquí no hi ha normativa, va ser una normativa laboral, me la passo pel forro, jo pagaré la forma que tingui de pagar, els drets dels treballadors seran els que la societat determini dins d'aquest àmbit, és a dir, és crear una ínsula allà al mig que no tingui res a veure amb tot el que passa a la resta del país. Això em sembla d'una, en fi, una cosa que no es pot acceptar de cap de les maneres, de cap de les maneres. Tu pretens fer una cosa en un lloc determinat per guanyar-te molts diners, i el que no pots fer és fer taula rasa de tot el que hi ha i posar les teves condicions al 100%. Al 100% dic, no posant certes condicions com és lògic. La tercera cosa per la qual estic perjudicat en contra és perquè aquest senyor, com moltes d'altres empreses de diferents tipus, incluïdes les automòbils, venen aquí i començant per dir, i vostès què en donaran perquè jo vingui aquí? Home, escolti'm, perdoni, vostè ha escollit això per algo, no? Per tant, ja suposa que en els càlculs amb els seus pressupostos de negoci que està preparant, ha previst que tindrà uns costos com tothom, com tota empresa que es situa en un lloc i ha de pagar uns impostos determinats. Que hi hagi una certa diguéssim, ajuda o una certa mirada, no m'he fet amb el terreny del territori, en l'espai, que això ho podria mantenir una mica, però tot el que més em sembla una cosa inacceptable. No entro en l'aspecte moral, perquè això penso que avui en aquest moment no tindria massa sentit. És a dir, el fet de que vingui i que sigui joc, evidentment comporta afegit prostitució, comporta consum de drogues. Però escolta, consum de drogues, aquí els divendres i els dissabtes a la nit, aquí al costat mateix a les carpes, també en trobarem de consum de drogues. Eh? Si no cal que vingui el senyor Sheldon per això. Ja n'hi ha igualment. I el que es va enganxant cada setmana o cada dues setmanes al port de Barcelona, doncs vol dir que això ja funciona. Per tant, moralment, en aquest sentit, a mi no és que em sigui igual, no és que em sigui igual en absolut, però penso que forma part de la societat en la que vivim i ja està. Ara, tot el que més, absolutament rebutjable, inacceptable, de cap de les maneres. No pot ser que un senyor arribi aquí i marqui la seva llei. La llei és la que existeix, i si vostè va posar això, ajustis a la llei.
Jaume.
Encara avui es parlava de que les negociacions estan molt avançades a favor de Madrid, perquè l'Aguirre acceptarà el que faci falta i el que exigeixin els americans. I a mi em sembla molt bé que s'ho quedi a Madrid, perquè crec que a Barcelona i a Catalunya aquest tipus de turisme no li convé. Pensa que cada vegada estem avançant més a tot Espanya, a la zona on hi ha més bon turisme és Catalunya. Deien, oh, és que vindran els turistes de creuers. Escolta, el turisme de creuer no és d'anar a Las Vegas, perquè ja poden jugar en els barcos, l'espai més gran que hi ha és el joc.
Ja venen.
Ja juguen a dins els casinos, allà. Vol dir que per nosaltres jo crec que no ens convé aquest tipus d'hortarada, perquè no, home, sí, podríem molts mil llocs de treball, però a quin preu? I a més hauríem d'acceptar moltes coses que Madrid segur que acceptarà i el govern aprovarà i que a nosaltres no ens convé. Em sembla que l'imatge de Catalunya i Barcelona va pujant cada vegada més amb un tipus de turisme que mai serà el de Las Vegas. Mireu quina imatge té Las Vegas i qui va allà.
Per no, mi... hi va molta gent, hi va, però...
Molta gent, sí, però a quin nivell?
És un desert, de fet és un desert, sí, sí. I són uns quants carrers dedicats al joc, sí, sí. I han urbanitzat el desert, exacte. En definitiva, no?
Fa però no afavoreixen,
una calor de por.
Però la capital no l'afavoreixen gens, eh? Vol
no,
dir que...
però primer, no. El projecte aquest d'aquest tio són dos carrers de 3 quilòmetres
sí.
i mig.
Sí, 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 d'acord.
Dos carrers paral·lels, 3 sí, quilòmetres sí. i mig, i aleshores, a banda i banda del carrer, doncs sí, totes les...
Però parlaran de Madrid i el que si no de Las Vegas de Madrid o que sigui el nom, hi posarà Madrid i ho banalitzarà i ho farà una cosa hortera total, que em sembla com una capital no li convé.
De totes maneres, ja tenim... Jaume, perdona, però parlar d'horterisme i oblidar-se de segons quines coses que hi ha a la costa catalana, Déu-n'hi-do.
D'acord,
eh?
Però no dominen.
No, però a veure,
no ho dominen,
jo penso que des d'aquest punt de vista... A mi...
Pues que allò seria un domini total i absolut i la campanya que faríem mundial seria en detriment de l'imatge que tenim ara de Barcelona.
Sí, és una mica de dir, com jo genero diners, sí. Vostè m'ha de deixar de fer tot el que a mi em doni la gana.
Sí, sí,
és la coartada. És el que no pot ser.
I ho faran, ja ho veuràs com a Madrid, ho faran.
És una actitud absolutament segur. Colonial. D'anar per la vida, sí, d'anar en blanc colonial, de dir, bé, jo sóc un empresari nord-americà i allà on vagi, sí, com sí. que jo genero diners, però també els vull fer, me n'aprofito i tothom s'ha de sotmetre a les meves directrius. I el quan, que no li agradi...
Quan va sortir la llei del tabac, la senyora Aguirre se la va saltar a la torera, la primera llei, i es podia fumar tot arreu, i ara, que ha hagut d'acceptar-ho per força, fan la vista grossa. I a molts llocs, a bars i a molts llocs es pot fumar. I està prohibit, però fan la vista grossa. Per tant, deixar fumar en aquests casinos, i tant que sí. Sí, sí.
Falten 7 minuts per tancar la tertúlia. Aprofito que tinc persones amb un nivell cultural molt alt perquè em facin algunes recomanacions de cara al cap de setmana, ja que ens està escoltant la gent. Si encara no han planificat què faran aquesta nit o dissabte o diumenge, si els haguessin de recomanar alguna cosa, com ja he fet altres vegades i els he demanat, què els hi dirien que fessin aquest cap de setmana?
Home, jo aquesta setmana aquí a Sant Cugat recomanaria, evidentment, la Companyia Nacional de Dansa. L'Acollida de la Dansa ha canviat de la direcció durant molts anys, durant 8 o 9 anys va ser el Nacho Duato. Hi ha un noi que es diu José Carlos Martínez, que és un ballarí que s'ha fet a fora, pràcticament, d'Espanya, i que sembla que una de les premisses és reincorporar o recuperar el ball, la dansa clàssica, dins de la companyia que el Duato l'havia eliminat. Però ell fa almenys per les tres coreografies que presenten, hi ha un més aviat tendència a la dansa contemporània o el que diuen neoclàssica, que no passa la purament clàssica de puntetes. Jo penso que és interessant, entre altres coses, perquè aquesta companyia ve des de Madrid, que va presentar aquestes mateixes coreografies, i el primer lloc on va és a Sant Cugat. És a dir, això contínuament té una bona sintonia entre la direcció de la companyia de la dansa i el Teatre de Sant Cugat, i després d'actuar aquí a Sant Cugat, de fet, a Catalunya, no, en principi, amb aquesta primera sortida, no va a cap lloc més. Són dos dies, és el dissabte i el diumenge a la tarda, en aquest cas, i jo com a espectacle complet ho recomano, inclús per aquella gent que no sigui massa... que no li agradi massa o que digui massa la dansa, perquè segur que serà un espectacle potent.
Jo diria dues coses. Una és... hi ha una pel·lícula que és l'última pel·lícula de Spielberg, que és War Horse, que és llarga, eh? És 2 hores i mitja, potser 3 hores gairebé. 2 hores i mitja. I és una pel·lícula... De fet, està basada en una novel·la que és literatura infantil i juvenil, per cert, està publicat en català per Estrella Polar, que es diu Cavall de Guerra, i és una pel·lícula una mica com eren les pel·lícules abans, és a dir, tota la narració, tot el llenguatge de la pel·lícula et porta, doncs, al cinema anterior, al cinema que era abans que arribés l'Spielberg. L'Spielberg canvia bastant el cinema i és un dels grans directors del cinema, vull dir, no és comercial, una persona comercial, però és un dels grans directors del cinema, i aquí ell fa un cinema, fins i tot es pot veure amb la il·luminació, la manera d'il·luminar és totalment antiga, els personatges, les situacions, i és veritat, es diu, home, és que potser és una mica lacrimògena, a veure, jo no vaig plorar, tampoc n'hi ha per tant, però és, sí, juga molt amb les emocions, és emotiva, i és tot un cavall que va passant per diferents mans, i les vides d'aquestes diferents mans, diguéssim, no? D'aquests personatges. Un cavall que fins i tot va parar la guerra, li passa una pila de coses, i aleshores vas coneixent, doncs, la vida d'una sèrie de persones i de situacions. És una bona pel·lícula, És una bona pel·lícula. I després, només felicitar aquesta associació, que no us conec, però que ha sortit d'una associació a Sant Cugat, per promoure una sala on es projectin estrenes sistemàticament, igual que hi ha les estrenes comercials, que es projecti un Verdi. Ells diuen, volem un Verdi a Sant Cugat, no?
Ho explicàvem ahir a Cugat.
Sí, això està molt, exacte, això està molt bé, perquè, és a dir, que hi hagi una sala on es puguin veure, no pel·lícules, com es fa el dijous, no?, que és una pel·lícula, sí, doncs, que ja té un temps i que la pots veure aquell dia a un preu mòdic, sinó estrenes normals, que les puguis veure en versió original i que puguem veure, per exemple, doncs, com Shane, que arriba, i que no la podrem veure perquè aquí no arriba a Sant Cugat, perquè tot són pantalles dedicades a la més absoluta comercialitat. La més absoluta comercialitat. Sí. I, és clar, home, està bé, d'acord, que hi hagi, no?, però també ha d'haver-hi alguna sala on puguis veure un cinema amb una mica més de nivell, on no surtin només robots galàctics i gent que vol acabar amb l'humanitat, sinó que també surtin persones normals que viuen situacions, doncs, més o menys quotidianes. I està bé que promoguin aquesta... No sé si se'n sortiran,
Tenen local,
és molt difícil.
Ja?
No.
Es trobaran el darrer dilluns de febrer, sí, a la Casa de Cultura de Mirassol, sí, per intentar, diguem-ne, bastir alguna mena d'estratègia.
Que no se'n sortiran, perquè això es va intentar fa uns anys i va ser impossible. D'entrada, les mateixes sales s'hi van oposar i van pressionar també l'Ajuntament perquè això no fos possible, no volen rivals, és a dir, tampoc fan el que haurien de fer, però tampoc volen que ho facis tu, i al final
però és que a més no serien rivals, perquè ells els que fan aquestes sí. pel·lícules les van a veure a Barcelona, o sigui, no es fan, no van a veure una altra pel·lícula que s'ha coat, eh? Sí, quan però... són tan, tan dolentes les sí, que fan, doncs la gent que proposen aquesta associació anirien igualment a Barcelona, no, no deixen d'anar a Sant Cugat. No,
però és que haver d'anar a Barcelona, escolta, haver d'anar a Barcelona, sabent que a la nit el transport públic per tornar és clar, comut,
Que és l'altre.
Per veure determinades pel·lícules, escolta, és anacrònic, és que és anacrònic.
Jaume, 30 segons per una recomanació.
No, doncs home, Sant Cugat, que es participi en el carnaval, no? Per exemple, doncs al migdia del dissabte hi ha la sortida i la cercavila de gitanes, que està molt bé, i després hi ha el pregó i el ball, tot plegat, ja que parlem de carnaval, apoyem-lo i que hi hagi gent el dissabte als diferents actes que el carnaval organitza.
I diumenge oferirem un vídeo amb les millors imatges del carnaval a Cugat.cat. Eduard Gené, Víctor Alexandre i Jaume Pla, molt bon dia als tres.
Bon dia.
Bon dia.
Bulletí
bon dia.
I magazine.